Uns 5 mesos abans de les eleccions, els Estats Units estan immersos en revoltes per l'assassinat del jove afroamericà George Floyd a mans de la policia. Un país, ahir ho comentàvem amb la nostra corresponsal, la Jenny Lozano, amb un alt índex de racisme sistèmic i enquistat, a més en el sistema. A tot això, cal afegir-hi que els afroamericans són els qui tenen feines més precàries, els que pateixen més les conseqüències de la crisi del coronavirus també. Els Estats Units, sense sanitat pública, acumula més de 100.000 morts per la pandèmia i la taxa d'atur supera els 40 milions de persones en un país, recordem-ho, que no té sistema del benestar. Per tant, no cobren quan estan a l'atur. A Catalunya Migdia volem fer una anàlisi de la situació del nord del continent americà i per això saludem al Gabriel Colomer, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma i especialista en política nord-americana. Gabriel, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir parlàvem amb la nostra corresponsal, la Jenny Lozano, que ens parlava d'aquest racisme sistèmic des de fora. No sé si som molt conscients de com els afroamericans als Estats Units, però també els hispans, pateixen aquest racisme en el seu dia a dia, en totes les seves conductes i, a més, d'una manera sistèmica, ja instal·lat en el sistema.
És que als Estats Units es va crear en el segle XVIII per protestants i blancs, i amb esclaus al sud. És a dir, que el 1865 Lincoln dona la llibertat, emancipa l'esclavatge dels afroamericans, però no serà fins a Johnson, 1964, 100 anys més tard, en el qual aconsegueix firmar la llei de drets civils. És a dir, els eren lliures però no tenien drets. I a més havien fet lleis com la famosa llei de Jim Crow, que literalment els expulsava del sistema. Fins a 1965, Johnson també farà la llei del dret de vot, és a dir, que els negres finalment no només tindran dret civil, sinó també tindran la possibilitat de votar, tenint en compte que s'elimina la llei Jim Crow. Estem al 1965, han passat 100 anys, però el racisme no s'acaba en 100 anys. I no serà fins a veure un president afroamericà que tothom pensarà, bueno, s'ha acabat això. No s'ha acabat, continuarà exactament com és, i sobretot perquè ha guanyat Donald Trump, que la nit electoral que va guanyar, una de les primeres persones que el va felicitar va ser el president del Ku Klux Klan, i amb això ja està tot dit.
En aquestes protestes que estem veient, òbviament, hi ha un important component racial, és a dir, és obvi que els afroamericans se senten amb raó, com ara mateix vostè explicava, molt maltractats en el seu propi país. Però això també és un còctel que també hi ha la crisi econòmica provocada pel coronavirus i també una crisi social en el país que no sé si tot plegat s'està barrejant molt.
Estem anant cap al que se'n diria la tormenta perfecta. I als Estats Units tenia atur zero, és a dir, que estaven en un índex d'atur de 1,5, 1,6, això vol dir que tothom tenia feina, això se'n diu atur estructural, vegetatiu, però clar, d'una economia que havia de ser la punta de llança de l'economia mundial, hem passat a un president que aplica el concepte històric de la dreta més dreta dels Estats Units, que és l'aïllacionisme. L'America First és això, és un gran moviment dels anys 30 de no participar en cap tema internacional. I, per tant, estem veient com està sortint de totes les organitzacions, s'enfronta a la Xina directament i, per tant, Estats Units, en lloc de ser la gran potència econòmica i política, s'està convertint exactament en una petita potència interna que es mira a si mateixa i que no confia en absolut en el que té en el seu entorn. Així es va guanyar Trump l'any 2016, amb aquests arguments.
Ahir parlàvem amb la Jenny Lozano i ens deia, he estat una bona estona discutint amb un altre company periodista perquè ella, la Jenny, la nostra corresponsal, té la teoria que totes aquestes protestes, en contra del que nosaltres puguem pensar en la distància, fins i tot poden afavorir a Donald Trump, perquè són unes protestes molt urbanites d'un tipus de votant que segurament no vota Donald Trump i que en canvi el votant de Donald Trump a l'Amèrica profunda, això ho veu amb preocupació i encara catapulta més a Trump cap a la reelecció. Això pot ser així?
És així, totalment. Per què? Perquè Trump, el que en diríem, la seva base electoral es sustenta sobre, en primer lloc, els 11 estats de la Confederació. Els 11 estats de la Confederació no havien tingut un candidat propi des de George Wallace als anys 60. És a dir que els 11 estats són seus, que són molts estats. Estem parlant de Florida, Texas, Louisiana, Alabama, etc. Dos, les dues Carolines, que són immenses. Dos, l'Amèrica profunda, la que és el mig-est, l'Amèrica agrícola i profunda, molt cristiana, també és la seva base electoral. Després tenim tots aquells que van considerar que l'economia funcionava a nivell macro, però que no els hi arribava a ells. Per tant, els obrers de Michigan, els obrers de Pennsylvania, el discurs de Trump és gràcies a mi farem fora els cotxes europeus, no deixarem entrar l'alumini de Xina i tornareu a tenir feina. És a dir, la seva base electoral és fonamentalment blanca. I, per tant, està jugant això, és a dir, a cohesionar el seu espai electoral en contra del que podríem dir la base electoral demòcrata. Si, a més, diu que desplegarà l'exèrcit, és una mesura de força que molts americans de la seva base electoral veuen amb molts bons ulls dient finalment tinc un president que em defensa.
Per això hem d'entendre també el gest que ha fet aquesta matinada, en què després de gassejar els protestants, la gent que estava protestant davant de la Casa Blanca, ell ha sortit davant d'una església, Bíblia en mà, per fer-se la foto. És a dir, això també intenta contentar aquest electorat blanc, molt catòlic, molt cristià, i que està molt pendent d'aquests símbols?
No, molt catòlic no, No, els catòlics no voten. Els catòlics volen demòcrata.
No, sí, cert.
És exactament allò que el Bussi sempre va explicar, que després dels seus problemes amb l'alcohol era un renascut. I que per tant era un reborn. És a dir, que a partir de veure Jesús havia tornat a renéixer la vida. Per tant, aquest espai dels telepredicadors, de les esglésies protestants, és la base més important del Partit Republicà, d'aquest Partit Republicà, perquè els liberals famosos del Partit Republicà van desaparèixer amb l'ofensiva del Tea Party a partir del 2008. És a dir, que el Partit Republicà és un partit molt conservador, molt a la dreta, o molt a l'extrema dreta, o dreta i extrema dreta, i que els espais aquells que havien estat liberals a Califòrnia o de Nova York, etc., han desaparegut pel Tea Party, o pels libertarians, o fins i tot per els cristians protestants, que són la base electoral de Trump.
No sé si l'Empar, en Jaume, la Laura, el Malcolm, sí. Com esteu veient tot el que passa als Estats Units?
Jo volia fer una pregunta.
Sí. Digues.
Jo una pregunta perquè tinc la idea de que als Estats Units, a part de tenir la seva dosi de racisme, pateix una cosa que és més aviat universal, que és com un cercle viciós dels estereotips, que és com que els negres són delinqüents, però com podria passar aquí amb els menes, o passava abans amb els gitanos, o vull dir que hi ha una cosa, que una societat que són més estereotips que un racisme consubstancial. No és que la majoria dels Estats Units sigui com del Ku Klux Klan, sinó que són aquests estereotips que pensen que els negres efectivament són uns ganduls, són delinqüents, etc. No, hi ha un problema que l'arrel és més, jo veig que va més enllà del racisme pur, de la gent que pensa que el negre és un ésser inferior, no?
A veure, als Estats Units, a veure, per dimensionar-lo, vale? Ho dic perquè a vegades no tenim la dimensió del que és Estats Units. Estats Units va des de Lisboa fins a Moscou. Aquest és el tamany d'Estats Units. És a dir, quan parlem d'Estats Units, hem de pensar que el nostre territori, Espanya, és una tercera part de Texas, per entendre'ns. I, per tant, que cada estat de la federació és un món, literalment, i no té res a veure Oregon amb Texas o Texas amb Nova York. L'estereotip que tenim els europeus és que normalment no passem de Nova York, i Nova York no és Estats Units. Si Nova York, com diuen ells, som 50 estats, i Nova York, que per sort és una illa, i per tant no ens afecta. El racisme hi és, primer, perquè si mirem les onades, les primeres onades són britànics, holandesos, alemanys, des del Canadà francesos i des del sud espanyols. Però els que construiran la república són alemanys, anglesos i holandesos. A partir d'aquí, cada vegada que arribaran catòlics, els protestants irlandesos o italians seran el pitjor, després ells sortiran i vindrà una altra onada i aquests seran els pitjors. És a dir, que al final és un melting pot, però no estan funcionant. És a dir, quan tu mires els Estats Units, quines coses uneixen els Estats Units? Doncs una cosa que és la Bíblia, perquè a partir de la Bíblia van aprendre tots a llegir, perquè anaven a l'aventura i tenien només un llibre. Dos, una llengua que tampoc és l'oficial. Estats Units no té llengua oficial. Per tant, un noruec de Minnesota pot ser el seu fill ensenyat en noruec, perquè l'anglès no és llengua oficial. I després els elements de com construeix aquesta nació, que només els uneix això, una Bíblia, una bandera i una tradició. Després cadascú és el que és. D'aquí el concepte de llibertat. Que són racistes? Ho són en tots els sentits i en cap ni un. És a dir, són molt tolerants i són molt intolerants. Als Estats Units no pots arribar i dir que tu ets ateu, perquè no ho entenen. Perquè la cultura és que tu creus en Déu. Una persona com nosaltres, europeus, quan tu viatges als Estats Units, invitat pel Departament d'Estat, per exemple, el guia que tens et diu: per cert, diumenge l'església catòlica més propera està a tal lloc i a les 12 hi ha missa. I t'ho diu a tu. Per què? Perquè donen per suposat que vens d'Europa, vens d'Espanya, i per tant, ergo, ets catòlic. No se t'ocorre dir que ets un ateu, perquè et miraran dient: no creus en Déu? No, no, només crec en Messi. Però això no ho entenen. És a dir, que és una cultura totalment diferent a la nostra, feta de moltes maneres difícils d'entendre, d'aplicar elements de comprensió des del nostre punt de vista, no?
Uh-huh. El Jaume crec que tenia alguna
pregunta.
Perdó, Gabriel, a mi m'agradaria que t'equivoquessis i molt en els pronòstics de les eleccions de novembre. Però em fa por que torni a ser reelegit, perquè entre d'altres coses, quan la gent creu que la Terra és plana, ja tot és possible, no? Com saps que està passant als Estats Units en molts sentits, no? Jo t'he de reconèixer que tinc un biaix, perquè tinc uns quants amics que són demòcrates als Estats Units i tots em diuen que segurament la victòria serà per Biden, candidat que ells no volen, però que la victòria serà per Biden, perquè el deteriorament de la vida quotidiana als Estats Units és molt greu. I jo vull pensar que finalment, doncs, encara que hi hagi electorat que sigui de dretes, doncs que se n'adoni que el Partit Republicà d'abans no és el mateix Partit Republicà d'avui, no? I puguin reaccionar. Però també t'he de dir que això està basat més en un desig que no pas potser en una realitat, no?
El problema de la redacció, si em permeteu, a veure, jo tindria una solució fàcil, però com no ens escolten els que ens haurien d'escoltar, si poséssim, per exemple, de vicepresidenta, que Biden ha dit que sí, serà una dona, i sí, serà afroamericana, doncs jo tinc la candidata perfecta, es diu Michelle Obama. Amb Michelle Obama segur que Biden guanya.
Oh.
Veritat que sí?
Bueno, però hi és? I està, i això ho dius perquè o saps que
no,
s'està...
No, perquè després de veure... Perquè un quan veu un documental a Netflix amb una senyora que omple 34 estadis de bàsquet presentant un llibre, però en el meu criteri d'analista política, ningú fa una campanya. Això és una precampanya, literalment.
Tu creus? Tu creus? Tu creus?
Des de quan es presenta un llibre... 34 estadis, però dos no anys fet... abans de les primàries, no, o per no, l'elecció.
No ha fet cap comentari, ella, d'això?
No, això està prohibit. Només pot fer el comentari el dia de la convenció, que és quan la presentaran. Mai ningú pot ser candidat abans que el candidat sigui nominat i presenti a la seva candidata.
Això és tant de bo hi anés. Tant de bo hi
anés. Per tant, és el juliol. Però, bueno, dit això, el problema és que els han de resistir per votar. És a dir, no tenen cens universal com nosaltres. Si no et registres, no votes.
Sí.
I normalment les minories són les que menys es resisten i sobretot perquè els estats republicans posen molts problemes en el registre, perquè les minories no resisten.
Doncs veurem què és el
tema.
Òscar, ja sé que queda un minut, però puc fer una pregunta molt curta?
Un minut, vinga.
Sí, un minut. Gabriel, jo era als Estats Units, a Amarillo, Texas, vull dir, Deep South, a l'any 91, quan va passar allò de Rodney King. Te'n recordes, que és una mica...
Sí, sí, perfectament.
I la meva família, jo estava una família, aprenent anglès, i la família no era especialment racista, però es va tornar molt racista després dels aldarulls. Tu creus que això farà créixer el racisme als Estats Units?
El racisme no cal que creixi.
Ja està molt alt.
Ja hi és. És a dir, ara, avui en dia, veiem una altra vegada la divisió entre aquells que consideren un acte violentíssim contra un negre i aquells que veuen un policia defensant-los amb ells. I això és el que diu el Trump. El Trump diu que madura. És exactament aquesta divisió que existeix entre uns i els altres, i sobretot entre els dos partits, també. El tema és que la tormenta perfecta fa que Trump tingui un problema el 3 de novembre.
Doncs veurem. El 3 de novembre que hi ha eleccions als Estats Units i que Donald Trump opta la reelecció contra Joe Biden, que serà el candidat demòcrata. Veurem amb quina... candidat a la vicepresidència. Gabriel Colomer, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en política nord-americana. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Bona tarda.